TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 23 de desembre, en què vos expliquen que es dispara el consum de ketamina a les Balears. En els darrers anys ha augmentat un 300%, segons un estudi de l'Hospital de Son Espases. De fet, les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues es mostren preocupades pel desconeixement que hi ha sobre aquesta substància, ho explica Toni Parets, director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per a aquestes que se cuinen, així com es diu, les drogues que se cuinen particularment i cadascú pot fer les seves mescles, té una perillositat especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
La ketamina pot provocar deteriorament cognitiu, canvis cerebrals o malalties hepàtiques, entre d'altres. Tot d'una en parlam en un informatiu en què també hi ha altres qüestions destacades. El Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla.
Ali Kush va matar la seva dona embarassada i el seu fill el maig del 2021. La sala penal ha determinat que no hi cap recurs de cassació a la sentència que ja havia confirmat el Tribunal Superior de Justícia. Per tant, ja es ferma.
I l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament pel cas Hidrocarburs.
Haurà de compareixer dia 28 de gener davant el jutge perquè va ser cap de gabinet de l'exministre per a la transició ecològica, Teresa Rivera, durant el període que s'investiga. També han citat a Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministre d'Indústria, Reyes Maroto.
I encara de la política, el líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitit després del resultat de les eleccions.
Els socialistes varen obtenir els pitjors resultats històrics en aquesta comunitat. El PP va guanyar els comicis, però sense majoria absoluta. Avui, la presidenta en funcions de la comunitat, Maria Guardiola, reuneix el seu Consell de Govern.
També avui hi haurà el darrer Consell de Ministres de l'any en què es prorrogaran les ajudes vigents al transport públic.
També està previst que s'aprovi el bo únic a tot l'estat espanyol en els trens de Rodalies i de mitja distància. Serà el primer Consell de Ministres amb la nova responsable d'Educació, Milagros Tolón, i Delma Saiz com a portaveu.
I la grossa de Nadal esquiva les Balears, però el sorteig deixa a les Illes una part del tercer premi, 2 cinquens a Mallorca i a Eivissa.
El primer premi amb 400.000 euros al dècim ha estat el 79.432 que ha caigut íntegre a Madrid i Lleó. En canvi, el tercer premi, el 90.693, sí que s'ha venut en part al Alcúdia, Caladó i Consell. A l'administració del port d'Alcúdia n'han venut 2 dècims. El responsable és Carlos Oliver.
Aquí, part d'Alcúdia, zona turística, i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, un veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un 5è premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
I aquests dies ja sabeu que els informatius d'IV3 Ràdio faim els resums de l'any. Avui passades les 8:30 toca parlar d'habitatge, una de les qüestions que ha marcat aquest 2025.
I que marcaran el 2026, que som a punt de començar, segons preveuen els experts. Anticipen que continuaran les pujades en els preus del mercat de compra-venda i també el de lloguer, de fins al 10%. Ferran Font és el director d'estudis del portal pisos.com.
El 2026 serà un bon any per vendre, també serà un bon any per jugar, des del punt de vista del propietari, i de compra, doncs sí, no només perquè es perseguirien pujant el 2027, sinó que tindrem un any amb tipus d'interès que farà interessant hipotecar-se per comprar un habitatge.
I en els esports, el Palmer Bàsquet torna a canviar d'entrenador. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Lucas Victoriano ha estat destituït després de la històrica derrota que va patir el seu equip a Somos contra l'Obradoiro per 70 punts de diferència. El tècnic argentí és el segon entrenador que deixa la banqueta del Palmer aquesta temporada. En principi, Juan Ignacio Díez de Acharán, segon de Victoriano, dirigirà l'equip diumenge en el derbi contra el Fiwi Palma. I en futbol, a primera divisió, nit es va tancar la darrera jornada de l'any amb la victòria de l'Espanyol per 1-2 a l'estadi de Sant Mamés contra l'Atlètic Club.
Més esports a les 8:25 i del temps, la imatge d'aquestes darreres hores ha estat la neu que hi va emblanquinar. Al Puigmajor, avui la neu podria tornar a caure a cotes altes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada bastant semblant a la d'ahir, amb un cel molt tapat i amb possibilitat de ruixats locals al llarg de la jornada. I en cas de que precipiti la Serra de Tramuntana, a partir d'uns 1.000 metres aproximadament podrien tornar a veure nevar. Així tot, com dèiem, aquests ruixats podrien afectar qualsevol indret del territori i ho podran fer al llarg de tot el dia. D'altra banda, el vent bufarà moderat, ho farà de ponent i també de mestral, i això farà que la costa més exposada, la situació marítima sigui més complicada, amb forta maró en el cas de les Pitiuses i de maregassa al nord de Mallorca i de Menorca. I tot això estarà acompanyat per una temperatura pràcticament sense canvis respecte d'ahir. La temperatura màxima d'avui tornarà a girar entre els 13 i els 15 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 7 graus a Sant Llorenç i 12 a Sant Antoni. A Mallorca, 8 graus a Santanyí, 9 a Vilafranca i 10 a Palma. I a Menorca, 9 graus a Llucmassanes i 12 a Ciutadella.
I són ara les 8:05, amb Arran Nadal al control tècnic i Antoni Escanellas, Caterina Bany i en Cel López continua.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues indiquen un increment del consum de ketamina i es mostren preocupades pel desconeixement vers aquesta substància. Un augment, per cert, que també demostra un estudi del Servei d'Anàlisis Clínics de Son Espases i que indica que el consum ha incrementat més d'un 300% a les illes d'ençà del 2023. Un dels indicadors que fan servir és que fa 2 anys es va detectar aquesta substància en 80 pacients, mentre que l'any passat en varen ser 206.
Aquestes entitats expliquen que aprenen tant ketamina com tussi, que és una droga sintètica, també coneguda com a cocaïna rosa, que conté aquesta substància i MDMA. Les persones que en consumeixen dissocien i en moltes ocasions no recorden allò que han fet. Una de les coses que més els preocupa és el desconeixement sobre aquesta droga i els seus efectes. És Claudio Vidal, director estatal del programa Energy Control.
Hay personas que acaban desarrollando un consumo problemático de ketamina, ¿vale? Y acaban estableciendo una relación de dependencia con la ketamina, y además se trata de personas que luego muchas veces no acaban llegando a los dispositivos de tratamiento y no solicitan ayuda. Y en segundo lugar, hay un riesgo específico de la ketamina, que son los daños urológicos asociados al consumo de ketamina.
Experimenten una relaxació excessiva i, a part d'aquestes conseqüències, si en fan un consum crònic, els pot causar un deteriorament cognitiu, canvis cerebrals o risc de malaltia hepàtica terminal, entre d'altres. Toni Parets és el director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per a aquestes que se cuinen, així com es diuen les drogues, que se cuinen particularment i cadascú va fer les seves mascles, té una perillositat especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
El fet que hagi augmentat el consum de ketamina, però, no va de la mà d'una disminució d'altres substàncies. La cocaïna, l'amfetamina i l'èxtasi es continua prenent igual que en els darrers anys.
I avui vas parlar del consum de drogues quan en l'àmbit sanitari continuen les negociacions sobre l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal sanitari. Ahir va haver una nova trobada entre l'agrupació per a un estatut mèdic i facultatiu format per 16 entitats i el govern central que va acabar, però, sense cap acord.
Per tant, continuen convocades les jornades de vaga per diversos sindicats per mitjan gener. Noves aturades que coincideixen amb les conseqüències que encara arrosseguen els pacients afectats per la darrera vaga de metges. Unes conseqüències que han despert la indignació de nombrosos pacients afectats, com detalla Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
Hay gente que tenía la cita primero de diciembre y ahora la tiene a mitad de enero. Los afectados están muy enfadados porque lo que se esperaba es que reprogramaran las citas que estaban concedidas.
En les darreres setmanes, l'IB Salut afirma haver reprogramat les consultes hospitalàries, les proves diagnòstiques i les operacions quirúrgiques cancel·lades durant les aturades, però pel que fa a l'atenció primària, assegura que és el pacient qui ha de tornar a sol·licitar una nova consulta. Unes explicacions que, segons l'Organització de Defensa dels Drets dels Consumidors i Usuaris de les Balears, no tenen cap sentit. La solució per a Consubal, perquè no es torni a repetir aquesta situació, és clara.
Lo que no es normal es que se hayan anulado las citas y se hayan dado nuevas citas. Lo ideal hubiera sido la reprogramación.
De moment, l'agrupació per a un estatut marc, per a un estatut mèdic i facultatiu manté la vaga convocada per als dies 14 i 15 de gener.
Són ara les 8:10.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el Tribunal Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla. Parlam d'Ali Kush, l'home que va matar la seva dona embarassada i el seu fill el mes de maig del 2021. La sala penal ha determinat que no hi ha cap recurs de cassació a la sentència que ja havia confirmat el Tribunal Superior de Justícia i que, per tant, ja és ferma.
El recurs assegurava que la sentència era nul·la perquè mancaven explicacions per les decisions preses pel tribunal en referència al temps de pena i a l'expulsió posterior de l'acusat del territori nacional. Els jutjats han desestimat aquest recurs i, en conseqüència, Kush ha de complir la condemna a 25 anys per matar la seva dona, a presó permanent revisable per assassinar el fill de 7 anys i a 6 mesos més per maltractament habitual a la llar.
I el jutge ha dictat una ordre d'allunyament per als presumptes agressors d'una nina de 12 anys que hauria estat víctima de violència dins l'àmbit familiar a Manacor.
La nina havia dit a les amigues que a casa li pegaven i, davant això, la varen animar a denunciar. Divendres, després de sortir de classe, va acudir a les oficines de la Policia Nacional a la capital del Llevant. Allà, els agents varen comprovar que la nina tenia diversos blaus al cos. Com que ja no va tornar a casa, la seva mare i la parella d'aquesta van anar a denunciar-la la desaparició. Allà foren detinguts com a presumptes autors de lesions de la nina. El jutge ha decidit posar-los en llibertat en càrrecs i els ha dictat un ordre d'allunyament de la nina, que ara viu a casa d'uns familiars.
I s'incrementen les denúncies per furts a les Balears. El cap de poli de la Policia Nacional a les Illes, José Luis Santa Fe, ha fet balanç d'aquest 2025.
El màxim responsable del cos policial ha apuntat que el creixement de la delinqüència de baixa intensitat és a causa de l'increment de la població i les dades rècord en l'arribada de turistes. També ha destacat el gran èxit de l'operació Enroque Balmanso contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. És l'operació més gran d'aquestes característiques que s'ha executat a les Balears.
Tiempos nuevos, pues hay delincuentes que han vuelto al pasado, ¿eh? Y vuelven a robar en los coches, que la mayoría de las veces no se llevan nada porque la gente no tiene nada dentro de los coches. Bueno, es una molestia para los ciudadanos que sentimos mucho y que intentamos combatir todo lo posible, pero que también penalmente pues tiene un reproche muy difícil de encajar. Las cosas graves no han subido y estamos moderadamente satisfechos.
I l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu suplent del grup socialista al Parlament. Haurà de comparèixer dia 28 de gener davant el jutge del cas Hidrocarburs perquè va ser cap de gabinet de l'exministre per a la transició ecològica Teresa Rivera durant el període que ara s'investiga. També han citat Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministre d'Indústria Reyes Maroto.
Aquest mateix dia també haurà de tornar a declarar en aquest cas com a investigat l'empresari Claudio Rivas. Els investigadors consideren que Rivas és el presumpte líder de la trama d'Hidrocarburs vinculada amb la companyia Villafuel. Un dia després, dia 29 de gener, també haurà de declarar com a investigat l'empresari Víctor de Aldama. En la providència, el jutge també ha citat altres investigats pels dies 29 i 30 de gener.
Segons la Guàrdia Civil, la trama d'Hidrocarburs no només hauria aconseguit infiltrar-se en la cúpula del Ministeri de Transports quan el dirigia José Luis Ábalos, sinó també en els d'Indústria i Transició Ecològica.
Aquesta infiltració s'hauria produït suposadament a través d'Aldama amb l'objectiu d'influir la resolució administrativa per la qual s'atorgaria a Villafuel l'autorització per operar en el mercat majorista dels hidrocarburs. Segons el darrer informe de la UCO, s'incompliren els terminis legals a canvi d'una contraprestació econòmica.
I de la política encara són notícia també les eleccions a Extremadura. La presidenta en funcions d'aquesta comunitat, la popular Maria Guardiola, reuneix avui el seu Consell de Govern ja amb els resultats dels comicis de diumenge damunt la taula. El seu partit insisteix i diu que prefereixen governar sense Vox, tot i que demanen temps per conèixer les exigències dels d'Abascal. D'altra banda, el PSOE d'Extremadura s'enfronta a una crisi amb la dimissió del seu secretari general, Miguel Ángel Gallardo, després d'obtenir els pitjors resultats històrics dels socialistes en una comunitat on tradicionalment governaven. En els pròxims dies nomenaran una comissió gestora per dirigir el partit.
Maria Guardiola no ho tindrà a priori fàcil per governar la comunitat que ara presideix en funcions. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana a Vox que sigui raonable en les seves pretensions.
Que no s'equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema.
Mentrestant, el líder de Vox, Santiago Abascal, no descarta ni tampoc confirma que un dels punts que demanin sigui que ella faci un pas al costat i no presideixi la Junta.
La soberbia que la ha caracterizado por ser incapaz de dialogar con Vox y de llegar a un acuerdo presupuestario como en otros lugares y que le llevó a convocar unas elecciones gastándose el dinero de los extremeños y parece que continúa en el RQR sin ningún tipo de arrepentimiento.
La mateixa Maria Guardiola ha demanat responsabilitat a tots els partits, no només a Vox. De fet, no es descarta intentar aconseguir una abstenció del PSOE per facilitar la investidura.
Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso.
Sigui com sigui, no serà el candidat socialista i fins ara secretari general, Miguel Ángel Gallardo, qui liderarà aquestes possibles negociacions. Ahir va dimitir.
Una decisión tomada, absolutamente madurada en la seguridad de que esa responsabilidad tomada en primera persona va a significar un nuevo impulso para el Partido Socialista.
Tot i que no renuncia a l'acte de diputat, mentre que l'executiva federal evita fer autocrítica. La portaveu Montse Mínguez lamenta la pujada de Vox i en responsabilitza el Partit Popular.
El problema del Partido Popular es que está copiando la forma y el fondo de las políticas ultras. Y esto lo único que hace es darle abono a los ultras.
En canvi, el portaveu de Podem, Pablo Fernández, treu pit dels resultats obtinguts per la candidatura conjunta amb Esquerra Unida.
El Partido Socialista ya está arrojando a este país a los brazos del Partido Popular y de Vox.
Podem es mostra crític amb el president del govern central, Pedro Sánchez, per no haver parlat dels resultats de les eleccions extremenyes durant la seva compareixença ahir per anunciar la remodelació del seu executiu.
Una compareixença en què Pedro Sánchez va anunciar el nomenament de Milagros Tolón com a nova ministra d'Educació. Avui s'estrenarà en el darrer Consell de Ministres de l'any.
El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad.
A més, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Alma Sáiz, assumirà també la seva nova responsabilitat com a portaveu del govern espanyol.
Així substituiran a la fins ara ministra d'Educació, Formació Professional, d'Esports i portaveu també de l'executiu, Pilar Alegria, qui ha d'encapçalar la candidatura socialista a Aragó a les properes eleccions. Sáiz ha dit que es deixarà la pell com a portaveu.
Este es mi compromiso como portavoz. Escuchar, explicar y dar la cara. No es la primera vez que asumo esta responsabilidad, aunque en su momento lo hice en el plano autonómico, desde mi querida comunidad foral. Són tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos.
La fins ara portaveu de l'executiu central i ministra d'Educació sortint, Pilar Alegria, reconeix que tanca una etapa i diu que ha intentat ser útil.
Las despedidas nunca son alegres, y valga la redundancia que lo diga yo con este apellido, pero en mi caso hoy combino las dos caras de la moneda. Cerrar una etapa que de verdad para mí ha sido una etapa feliz, pero por otro lado vuelvo a mi casa.
Tolón, nova ministra d'Educació, va ser batllessa de Toledo i fins ara era delegada del govern espanyol a Castella i la Manxa.
I una de les imatges d'aquestes darreres hores ens la deixen els premiats per la loteria de Nadal, la grossa que esquiva les Balears, que han pogut espipallar part del tercer premi venut a Consell, a Caladó i al Port d'Alcúdia, i 2 cinquens que també han caigut a Mallorca i a Eivissa. El primer premi amb 400.000 euros, el dècim ha estat el 79.432.
79.432, 4 milions!
Va sortir abans de les 11 del matí i ha caigut íntegre a Madrid i a Lleó, per tant, passa de llarg a les Balears.
Així és, en canvi, el tercer premi, el 90.693, sí que s'ha venut en part amb Dia Alcúdia, Caladó i Consell. Cada dècim està premiat en 50.000 euros a l'administració del port d'Alcúdia. N'han venut dos dècims, el responsable Carlos Oliver.
Aquí, part d'Alcúdia, zona turística, i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un 5 premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
I a Consell Caladó, just han venut un dècim d'aquest mateix número a cada administració. Julià Vidal, responsable de l'administració de Caladó, i Cati Ferrer, del Consell.
Al moment no s'ha personat ningú, també no sabem si aquí és un post bastant turístic, si ha estat a un treballador que l'ha agafat i el senador i quan se n'ha tornat a casa a passar el Nadal, o si qualcú que ha vengut durant l'estiu, però bueno, ja està, ja l'han dat.
La veritat que és una alegria grossa poder repartir premis i donar un pot d'alegria a la gent. És un dècim que s'ha venut així aleatori i no sabem qui ha estat. No sabem si aquesta persona ja sap que ha estat afortunat o igual encara no se n'ha donat compte que té el premi.
I encara hi ha un 5è premi venut en part a Palma i a Eivissa, és el 77.715. L'administració de loteria número 38 del centre comercial de Carrefour de Palma, al carrer de General Riera, ha repartit 60.000 euros entre 10 afortunats que han comprat 10 dècims en aquest punt de venda. No és la primera vegada que el seu propietari, Milán Curtís, ven un premi d'aquestes característiques.
Las emociones siempre son muy grandes, como si fuera la primera vez que das un premio. Te olvidas de los premios anteriores y la alegría es como primera vez.
I d'aquest mateix número, els 77.715, se n'han venut dos dècims a Eivissa, a Can Bellotera. Quina és la història d'aquest 5è premi a Eivissa, Elena Gregori?
A Cano, una de les treballadores del punt de venda del bar Can Bellotera va escollir el número de terminal a finals d'agost, perquè just acabava en 5 sols, va triar dos dècims que es van vendre, recorda, entre agost i setembre. Espera que els premiats siguin veïns del barri de Sant Jordi. Escoltam a Azucena Cano, treballadora del punt de venda.
La veritat és que ser una administració petita, bueno, un punt de venda, tenim molta sort. Nosaltres estan molt, sempre lo fem amb molta il·lusió i que la gent estigui, bueno, que toque.
En 9 anys que tenen obert, han repartit 6 cinquens premis, a excepció de 2022, que va repartir un dècim de la grossa de Nadal.
I un altre dels cinquens premis de la grossa de Nadal s'ha venut en part a l'administració de loteria del Carrefour del Centre Comercial Fan de Palmes, el número 23.112. El premi són 6.000 euros al dècim. A Menorca, enguany, el sorteig de Nadal ha passat de llis i no ha deixat cap pessigada.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I a Palma, l'Ajuntament ha aprovat de manera definitiva els pressupostos més alts de la seva història, en prop de 624 milions d'euros. És un increment de més del 2% respecte del 2025.
Ha estat amb els vots a favor de Partit Popular i Vox i en contra de PSIP, Més per Palma i Unides Podem. És la regidora d'Hisenda, Mercedes Celeste.
És un pressupost que consolida un projecte polític que vàrem iniciar quan vàrem arribar en el 2023 i que ja amb el primer pressupost del 24 vàrem començar a posar les peces per fer aquest gran projecte transformador de ciutat.
Vox ha donat suport als pressupostos perquè incorporen propostes seves, així com fortes inversions que prioritzen el benestar social, diuen la seguretat social, la mobilitat, millores en infraestructures i els barris. És Fulgencio Coll.
Són uns bons pressupostos, van a buscar precisamente resolver problemas a los ciudadanos de Palma. Hay fuertes inversiones en aspectos social, mobilidad.
Els partits de l'oposició asseguren que els pressupostos només beneficien els que dediquen els negocis turístics i immobiliari. Són el socialista Xisco Ducros, la portaveu de Més per Palma, Neus Trullol.
Des del Partit Socialista el que consideram és que és un pressupost irreal, un pressupost que dibuixa una ciutat que no existeix i que no afronta els principals problemes que té la ciutadania de Palma.
Els pressupostos són una mostra més de les prioritats del Partit Popular, que és el negoci immobiliari i el negoci turístic, perquè no donen cap solució en els problemes reals que té la gent, que s'accés a l'habitatge, la mobilitat més sostenible, tenir més transport públic.
A més, com han sentit, han incidit en la manca d'habitatge i en la tala dels vellaombres de la plaça Llorenç Villalonga, el que consideren que reflecteix la manera de governar del PP des de la imposició sense diàleg ni consens.
I precisament la tala dels arbres del barri de Sa Calatrava de Palma segueix indignant veïnats i entitats. Aquest era l'ambient de la concentració de rebuig que tenia lloc ahir a la plaça de Cort. Es varen concentrar un centenar de persones per protestar contra el que consideren un acte indigne i injustificat.
Les entitats veïnals i també conservacionistes han demanat una reunió amb l'Ajuntament de Palma, però de moment no han obtingut resposta. Segons la presidenta de l'Associació de Veïnat de la Calatrava, Edita Nadal, els informes de l'Ajuntament de Cort no es corresponen a l'opinió d'altres experts.
Tenim diversos tècnics que s'han enginyers agrònoms, enginyers forestals, biòlegs, que s'han ofert a fer els informes corresponents. Però tots ells opinen a lo que és a nivell de vista de que aquests arbres estan totalment sans. I a més és que és una cosa que es veu, o sigui, els troncs estan perfectes, no hi ha cap símptoma podridura.
I la portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, entén que els veïnats es puguin sentir dolguts, però deixa clar que es reposaran els vellaombres amb arbres nous i joves per garantir-ne la recuperació.
Ho reconeixen, estan a la seva part final de la vida i en aquest moment la malaltia pot esdevenir en un problema molt gros. Per tant, davant d'aquesta situació has d'actuar, encara que sigui un dolor per als veïnats, però se reposaran amb arbres nous, amb arbres joves, i tindrem una plaça en condicions i, sobretot, segura per tots.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem ja a la informació esportiva, parlant del Palmer Bàsquet, que torna a canviar d'entrenador. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, perquè Lucas Vitoriano ha estat destituït després de la històrica derrota que va patir el seu equip a Somos contra l'Obradoiro per 45-115. El tècnic argentí és el segon entrenador que deixa la banqueta del Palmer aquesta temporada. En principi, Juan Ignacio Díez de Acharán, segon de Vitoriano, dirigirà l'equip en el derbi contra el Figui Palma. Aquest partit es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Somos. I l'Estia Menorca també tancarà l'any 2025 diumenge. Ho farà al pavelló de Vintalfa a les 12:30 contra el Fuenlabrada. I en futbol a primera divisió, nit es va tancar la darrera jornada de l'any amb la victòria de l'Espanyol per 1-2 a l'estadi de Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Els catalans se situen 5ens amb 33 punts i el conjunt basc es 8è amb 23 punts. Pel que fa al Mallorca, la plantilla descansa aquesta setmana i dilluns que ve començarà a preparar el primer partit de l'any 2026. El conjunt vermell rebrà el diumenge, dia 4 de gener, a Somos, la visita del Girona, un equip que marca el descens en 15 punts, 3 menys que el Mallorca. Per tant, és un partit clau per allunyar-se de la zona perillosa de la classificació. I com és tradició cada any, la Federació de Futbol de les Illes Balears va celebrar ahir el brindis de Nadal amb els professionals dels mitjans de comunicació. El president Jordi Orrac va valorar positivament el seu primer any de legislatura i deixa ben clar quina és la seva prioritat: acabar amb la violència als camps de futbol de les nostres illes.
Nosaltres lluitarem, hem fet 7 campanyes en un any i mig, lluitarem contra la violència, però és vera que la violència forma part de la societat i per molt que facem sempre hi haurà aquests petits incidents en els camps que morduran a prendre decisions en breu sobre aquest assumpte darrer d'aquest cap de setmana.
Idò, per cert, la Federació Balears presentarà com a acusació particular en el procés penal contra el jugador que va agredir un àrbitre assistent el passat cap de setmana en un partit de segona regional disputat a Mallorca. I un dels vicepresidents de la Federació Balear és José Tirado. El president del Palma Futsal afronta les festes de Nadal amb una il·lusió ben gran, la que li provoca ser l'anfitrió de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà els dies 3 i 4 de gener al Palau de Somos.
Creo que es algo histórico que en el año del centenario pues la federación haya podido conseguir a través de la española que se celebre ya algo que tanto los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala tenía tanta ilusión, y abrir el centenario pues con una Supercopa, un título oficial que nos brinda también al Palma a poder competir en casa, un título que tanta ilusión nos hace a todos, ¿no? Que podría ser el primer título nacional.
A més, Tirado va confirmar que el club no té pensat reforçar-se al mercat d'hivern.
No, nuestra intención al día de hoy, si no ocurre nada, porque aquí nunca se sabe en el Palma, hoy dices una cosa y mañana o se vende un jugador o hay una lesión inesperada y tienes que tomar decisiones, pero la decisión nuestra es no hacer ningún movimiento en el mercado. Piqueras va a ser un poco el fichaje de invierno, que prácticamente ya va a empezar a disposición del equipo y esa es la ilusión nuestra.
El Palma Futsal no atura aquestes festes. Dissabte jugarà partit de Lliga a les 6:30 a la pista del Jaén, un partit que, com sempre, podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Es dispara el consum de ketamina a les Balears en els darrers anys. Ha augmentat un 300%, segons un estudi de l'Hospital Son Espases.
De fet, les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues es mostren preocupades pel desconeixement que hi ha sobre aquesta substància. La ketamina pot provocar deteriorament cognitiu, canvis cerebrals o malalties hepàtiques, entre d'altres.
I el Tribunal Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla.
Ali Kush va matar la seva dona embarassada i el seu fill al maig del 2021. La sala penal ha determinat que no hi ha cap recurs de cassació a la sentència que ja havia confirmat el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Per tant, ja es ferma.
L'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament, pel cas Hidrocarburs.
Haurà de comparèixer dia 28 de gener davant el jutge perquè va ser cap de gabinet de l'exministra per a la Transició Ecològica, Teresa Rivera, durant el període que s'investiga. També han citat a declarar a Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministra d'Indústria, Reyes Maroto.
I encara de la política, el líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitit després del resultat de les eleccions.
Els socialistes varen obtenir els pitjors resultats històrics en aquesta comunitat. El PP va guanyar els comicis, però sense majoria absoluta. Avui la presidenta en funcions de la comunitat, Maria Guardiola, reuneix el seu Consell de Govern.
També avui hi haurà el darrer Consell de Ministres de l'any, en què es prorrogaran les ajudes vigents al transport públic.
També està previst que s'aprovi el bo únic a tot l'estat espanyol en els trens de Rodalies i de mitja distància. Serà el primer Consell de Ministres amb la nova responsable d'Educació, Milagros Tolón, i Delma Saiz com a portaveu.
I aquests dies, en aquesta hora, repassam algun dels temes destacats del 2025 i que també d'una o d'una altra manera seran notícia l'any que ve. Avui parlam d'habitatge.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.
És el que recull l'article 47 de la Constitució espanyola, un punt de la Carta Magna que fa anys que és protagonista no pels avenços aconseguits, sinó pel retrocés paulatiu d'aquest dret indispensable que ha d'estar per damunt de qualsevol negoci, benefici i pressió, sobretot en el context de més vulnerabilitat. Aquest 2025, però, el tancam una altra vegada amb els deures sense fer, amb un mercat tensat a les Illes, amb molta més demanda que oferta i amb uns preus disparats, tant pel que fa a la compra-venda com pel que fa al lloguer. Una emergència habitacional que, segons els representants del sector, tindrà continuïtat l'any que ve sense que les polítiques de xoc del sector públic hagin tingut temps encara de suavitzar la situació. És un resum de l'any fet per Neus Mercat.
Aquest 2025 l'habitatge ha tornat a ser l'assignatura pendent de les polítiques socials. I ho ha estat aquí a les Balears, però també a la resta de l'Estat. Durant 12 mesos hem assistit a balls de xifres de preus, tant de compra-venda com de lloguer, i tots desorbitats, a causa, sobretot, d'una regla matemàtica bàsica. La demanda és altíssima, tant pel que fa a residents com a treballadors del sector serveis, també de la construcció, que venen de la península, i també per part d'estrangers que volen una segona residència a l'arxipèlag. L'oferta, doncs, l'oferta continua sent baixíssima, amb propietaris que no lloguen per por i amb moviments especulatius per part de grans tenidors. Així les coses, el representant del sector pronostica en un 2026 continuista, sense gaires senyals de millora i amb una necessitat encara urgent d'un gran pacte públic i privat que permeti posar en marxa, diuen, no mesures ostentoses, sinó plans a curt termini. Un objectiu difícil, segons l'economista i expert en el sector immobiliari, Pau Montserrat, a causa de la manca d'unitat de la classe política.
Els nostres polítics se centren més en intentar generar estats d'opinió que li puguin generar un vot en un futur, que no en posar realment solucions damunt la taula que facin que 2026 no sigui una còpia barata de 2025.
Montserrat fa una crida a la unitat en un 2025 en què han tornat a augmentar i molt els desnonaments.
Companya, escucha, tu lucha, nuestra lucha.
Són crits que es varen escoltar a mitjan d'octubre a la barriada palmesana de Songoleu, va ser en l'execució d'un desnonament d'una família en situació vulnerable. Estava formada per una mare i tres fills petits que no tenien on anar. Situacions com aquesta han augmentat enguany, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA, que necessiteix, diuen, de mitjana dues per setmana. Aquest darrer mes n'han aconseguit aturar tres. I mentrestant el negoci continua pujant amb un increment de transaccions que l'any que ve podria arribar encara al 10%. Ho pronostica el director d'estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font.
El 2026 serà un bon any per vendre, també serà un bon any per jugar, des del punt de vista del propietari, i de compra, doncs sí, no només perquè es perseguirien pujant el 2027, sinó que tindrem un any amb tipus d'interès que farà interessant hipotecar-se per comprar un habitatge.
L'administració pública reconeix la gravetat de la situació. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tancat l'any amb el compromís de construir més de 1.200 pisos públics, en concret 1.213, als quals només hi podran accedir ciutadans que duguin al manco 5 anys residint a la comunitat. D'aquesta manera, l'IBAVI veurà incrementat el parc públic d'HPOs, també de preu limitat, fins als més de 3.700.
Incentivam com mai amb aquest creixement de més d'un 50% en el parc d'habitatge públic que hi ha actualment a les nostres illes. I com saben, a més, tant els HPL com en aquest cas els HPO tenen caràcter de permanència, per tant, seran sempre habitatges assequibles en les condicions que necessiten per poder-hi accedir.
Al capdavant de la Conselleria d'Habitatge, el conseller José Luis Mateo demana col·laboració a les empreses promotores. Els insta que l'any que ve, el 2026, retallin beneficis, evitant arribar al màxim que poden demanar per cada projecte, tot en l'objectiu de fer-los més assequibles. I de per trobar una empresa que ja faci això, hem hagut de defugir de les promotores grans i hem anat a tocar les portes d'una petita. És el grup Amb Tu, que no arriba mai al topall que fixa la llei. Per exemple, en el cas de Palma, si la norma li permet vendre cada pis per 2.900 euros al metre quadrat, en demana màxim 2.700 o 2.800. És l'única companyia especialitzada en habitatge de protecció oficial, també de preu limitat per joves i per residents, i fa 2 anys, diuen, que ajuden a canviar el sistema per consciència social i per responsabilitat. Germán Rocha, CEO i gerent.
Tenemos un compromiso social con las Islas Baleares, porque es la tierra que nos vio crecer, la tierra que nos vio nacer, y nacimos para eso, nacimos con esa convicción de crear vivienda asequible para los residentes y que la ética empresarial, ganar dinero y ser empresario puede ir de la mano con el compromiso social.
Són ara les 8 i 38 minuts. Fem una pausa.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. testim-mallorca.com amb el suport del Consell de Mallorca.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb Vive 3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. Vive 3 Ràdio.
Continuem encara parlant precisament d'habitatge. El conflicte dels Don Pepe i Eivissa podria estar més a prop de solucionar-se. L'Ajuntament de Sant Josep ja ha començat a negociar amb els veïnats la solució per a rehabilitar l'edifici del bloc A, que es va declarar en estat de runa i es va desallotjar fa 5 anys. Si tot va bé, els veïns retiraran les accions judicials que tenen en marxa a la vegada que els donen la llicència de rehabilitació.
I tot això després de l'acord de plenari d'ahir mateix que autoritza el Bala Vicent Roig a negociar, de fet, amb ells un conveni amb el qual se'ls doni una solució jurídica. Roig s'ha trobat amb ells aquest mateix vespre passat en una assemblea de 2 hores on ha mirat d'aclarir els dubtes que poguessin tenir i ha acordat també començar a cercar una empresa que redacti el projecte tècnic per poder fer la reforma que se'ls doni a l'esperada llicència. La portaveu dels veïnats desallotjats, Sílvia Hernández, confia que trobaran la forma de poder legalitzar aquest edifici.
Tenim un punt molt important, que és que en el ple extraordinari d'avui tot el plenari ha estat d'acord en donar l'autorització, el recolzament al senyor alcalde per poder negociar tot això. Ara queda molta feina per fer. Queda per preparar la negociació, el document de la negociació, mirar tots els punts i demés, per altra banda cercar una empresa que ens faci el projecte i fent passes.
I nova etapa en la gestió de les residències de la gent gran a Eivissa. El Consell i el Govern han signat el protocol pel qual començaran a gestionar de manera conjunta els centres de Can Raspalls, de Can Blai i de Sasserra. Enric Fernández.
Can Raspalls, Can Blai i Sasserra són precisament les 3 residències que encara estan en mans de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal, ens depenent del govern. Tot i que no hi ha termini fixat perquè el Consell d'Eivissa n'assumeixi la gestió en solitari, la intenció és que el traspàs de la competència de dependència no afecti en cap cas ni usuaris ni treballadors de les residències. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Ajuda a la Dependència.
Des de la máxima responsabilidad y con el objetivo que les decía antes, que las personas usuarias tengan garantizada la mejor atención en todo momento y además también que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos y que no tengan que sufrir por los vaivenes de las administraciones.
Al voltant de 120 dels 300 treballadors de la Fundació fan feina a les 3 residències d'Eivissa. El president del Consell, Vicent Marí, ha recordat que no volia rebre la competència sense sous. Maria ha explicat que ara caldrà estudiar el cost real de traspàs i reforçar la plantilla per deixar de dependre de Mallorca.
Un protocol que marca un full de ruta clar. Avui comença la cogestió d'aquestes residències, que és un pas previ a una futura gestió total i autònoma per part del Consell Insular.
De moment, Consell i Govern descarten donar un termini de duració d'aquest període de cogestió abans del traspàs complet de les competències de dependència a Eivissa.
I més de 360 alumnes amb altes capacitats a les Balears es veuran beneficiats per 2 programes que fomenten i que donen resposta a les seves necessitats. La Conselleria d'Educació i la UIB han signat un conveni de col·laboració que fins l'any 2028 permetrà destinar més de 216.000 euros en aquests 2 programes, Carme Moreno.
Es tracta del programa Mentoriment per l'enriquiment curricular i Estalmat per fomentar el talent matemàtic. Els 2 programes van adreçats a joves d'entre 12 i 17 anys. És el rector de la universitat, Jaume Carot.
Potser la novetat ara és que tenim tots aquests anys que he esmentat abans, d'aquí fins al 28, compromesos i coberts, i que s'ha augmentat s'ha augmentat de manera notable la dotació econòmica, la qual cosa, insisteixo, permet arribar a més alumnes, a més estudiants.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha anunciat que en vista el curs vinent s'aplicaran nous criteris per poder detectar més casos d'altes capacitats. L'important, diu Vera, és la detecció primerenca.
De vegades hi ha temes conductuals que van associats en això i te'ls trobes a secundària, i aquí sí que vols putxerrar jo com a professor, com a tutor que he estat de secundària molt d'anys. És a dir, te trobes temes conductuals que te penses que és un tema conductual arrelat a un tema específic d'adolescència, però que també en casos mos han trobat que va arrelat o va unit a altres capacitats que no han estat tractades a unes edats primerenques.
La quantia econòmica pels programes Mentoriment i Estalmat s'ha incrementat de manera considerable, ja que l'any passat va ser aquesta quantia de 170.000 euros.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Vuit i 45 minuts. Per primera vegada, el Consell de Mallorca finança actuacions de millora de fins a 50.000 euros a monuments emblemàtics de l'illa que estan en mans privades. Una línia de subvencions pionera que ja té els primers 5 beneficiaris.
De fet, ja és el cas de Can Vivot, que és una gran casa senyorial de més de 6.000 metres quadrats que ha passat de generació en generació des del segle XV fins a avui dia. Pels propietaris, mantenir viu aquest patrimoni singular no és gens fàcil. Magdalena Quirogas, copropietària de
que estamos haciendo una labor muy, muy generosa para con la ciudadanía, ¿no? Lo más fácil sería, pues como todos sabéis, pues poner un cartel de se vende, que no es lo que nosotros queremos.
Ara rebrà 50.000 euros públics. Can Vivot és un dels 5 beneficiaris de la nova línia d'aquests ajuts llançada pel Consell de Mallorca per conservar edificis catalogats i béns d'interès cultural, com destaca la consellera del RAM, Antònia Roca.
Amb un objectiu molt clar: ajudar a les persones i a les entitats que tenen la responsabilitat i el compromís de cuidar el nostre patrimoni.
I a Eivissa s'ha inaugurat el renovat camí del Calvari, la via d'accés principal al parador que té previst obrir les portes l'any 2026. Unes obres que varen començar el passat mes de juliol i que han tingut un pressupost de 2,5 milions d'euros, Anna Fernández.
Aquesta inauguració suposa un pas clau cap a l'obertura en 2026 del parador d'Eivissa, que serà el primer complex hoteler d'aquesta cadena a les Balears. I, de fet, el camí del Calvari és la principal via d'accés a l'hotel. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
Una remodelació que farà un espai més amable, més accessible i que millora la mobilitat de les persones que vulguin disfrutar d'aquest entorn, en aquest espai tan important de la nostra ciutat.
Unes feines que han durat 5 mesos i que han tingut un pressupost de 2,5 milions d'euros. Escoltem el conseller de Turisme i Cultura, Jaume Bauzà.
S'ha portat un millor de l'import turístic per millorar aquesta infraestructura, aquest espai, aquesta inversió de moltes territori que redundarà en el benestar dels residents.
Una actuació que facilitarà la mobilitat de turistes i residents per la zona patrimonial d'Eivissa.
I s'agreugen els problemes a la ITV de Mol, les dificultats per aconseguir citar-se si afegeix la cancel·lació des d'ahir fins dia 31 de les inspeccions que s'havien de fer els vehicles pesants, els de més de 3.500 quilos. La causa és que hi ha inspectors de baixa. La ITV de Mol es fa una dotzena d'inspeccions a vehicles pesants al dia. La situació greuja els constants problemes per passar la ITV Menorca amb llargues llistes d'espera tant a Mahó com a Ciutadella. Ara, el conseller ha anunciat una reorganització del sistema per demanar cita que només es fa de manera telefònica i amb la incorporació a partir del mes de febrer de personal inspector provinent de la península, unes mesures que els responsables de l'Associació de Transportistes de Menorca consideren insuficients. Joaquim Bisbal és el president de la patronal.
El problema d'ara és el mateix que venim tinguent, perquè ara el que ha passat és que durant 10 dies s'han suspès totes les ITVs, però duim un retard molt, molt important en passar ITVs de vehicles pesats. Amb una cosa estem contents i que se mos ha fet cas, i és que se mos ha garantit que la nova concessió no serà una nova concessió únicament, sinó que es faran dues concessions, una per Moll i una per Ciutadella.
I avui és el darrer Consell de Ministres de l'any que prorrogarà les ajudes vigents al transport públic i aprovarà el bo únic a tot l'estat espanyol en els trens de Rodalies i de mitjana distància.
Un nou abonament únic que costarà 60 euros al mes i permetrà viatjar per tot el territori espanyol en ferrocarril i també autobusos de la xarxa estatal. El bo d'abast estatal, ha anunciat fa només una setmana pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, possibilita que els joves de fins a 26 anys paguin la meitat, és a dir, 30 euros mensuals. Estarà disponible a partir de dia 19 de gener, segons el ministre de Transports i Mobilitat, Òscar Puente.
Per cert, que es mantindran durant tot el 2026 les mesures de l'escut social per protegir les famílies més vulnerables i que havia de decaure enguany mateix.
I tot arran de l'entesa entre l'executiu espanyol i Agbildu, es mantindrà d'aquesta manera la prohibició del desnonament de persones vulnerables quan no hi hagi una alternativa residencial. També evitarà el tall de subministrament bàsics, com ara la llum, l'aigua, el gas, i es prorrogarà el bo social elèctric. Òscar Matute, portaveu d'Agbildu al Congrés.
Un acuerdo que ponemos en valor debido a la relevancia que tiene para decenas y decenas de miles de personas que atraviesan por dificultades económicas y sociales, ya que supone una protección básica aún hoy más necesaria que nunca.
El decret s'haurà de convalidar ara al Congrés, possiblement a la primera votació que convoqui la Cambra Baixa en el nou període de sessions.
I el darrer cas de Begoña Gómez passa per l'Audiència de Madrid. Ha revocat la decisió del jutge Peinado de demanar els correus electrònics de Begoña Gómez i que la UCO els analitzi.
L'Audiència ha tingut en compte els recursos presentats per la Fiscalia i la defensa de la dona del president Pedro Sánchez perquè considera que la petició no té justificació necessària. El jutge havia demanat els seus correus per aclarir si havia influït a favor de les empreses de Juan Carlos Barrabés, adjudicatari de contractes públics.
I notícia destacada d'aquesta matinada que ens arriba dels Estats Units. El govern de Donald Trump ofereix més de 2.500 euros a cada migrant sense documentació que accepti sortir de Nord-Amèrica abans que acabi l'any.
I això ho ha anunciat en un comunicat la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem. L'administració pagarà la bonificació i també els viatges a tots aquells estrangers sense papers que s'autodeportin de manera voluntària. En plena campanya per accelerar precisament les deportacions massives, també s'adverteix que si els migrants no parteixen dels Estats Units de manera voluntària, seran detenguts i així mai podran tornar al seu país d'origen.
Per cert, que l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar una embarcació que navegava en aigües del Pacífic Oriental i ha deixat una persona morta, tot això mentre Donald Trump anuncia la construcció de nous vaixells de guerra de darrera generació.
These are the best in the world. They'll be the fastest, the biggest, and by far 100 times more powerful.
Trump confirma que destinarà 26.000 milions de dòlars, que són 22.000 milions d'euros, a la construcció d'aquests vaixells de guerra de gran tonatge, inclosos tres portaaeronaus.
I pel que fa a l'atac mortal del vaixell, les forces armades nord-americanes confirmen a través de la xarxa social X la mort del suposat narcoterrorista. Un bombardeig sota la direcció del cap del Pentàgon, mentre el govern de Nicolás Maduro ha advertit de la inacció davant l'agressió, diuen, dels Estats Units.
I el manco 400 persones han mort a la Franja de Gaza per atacs israelians des de l'entrada en vigor de l'alto el foc.
Això ho ha informat el Ministeri de Sanitat de l'enclavament palestí dependent de Hamas. Israel continua controlant més de la meitat de la franja després que les tropes s'hagin replegat a la denominada línia groga, on continuen disparant a diari contra els palestins que per l'exèrcit israelià s'apropen massa a la frontera.
Hem arribat a les 8:52.
Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per cap d'any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tito Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública. TV3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalonc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a TV3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. TV3 Ràdio.
I manquen 7 minuts per arribar a les 9 del matí. Moment ara per la cultura.
make me cry when there is no heart. Yo, what's too sharp, but I feel no harm.
I destacam un nou disc amb el seu primer disc a punt de publicar-se i un concert de presentació en es Grammy. A principis de l'any que ve, aquesta banda de Palma, que escoltam de fons, arriba trepitjant fort. Erika Blair, un homenatge en femení a l'esperit de les novel·les de qui va ser conegut amb el pseudònim de George Orwell, ens canta en anglès sobre la relació de la humanitat amb l'anticapitalisme i com moltes vegades això ens du a cercar diverses maneres d'evasió.
Les seves lletres estan inspirades en els grans pensadors o en bandes de música amb temàtiques que van més enllà de les relacions personals, deixant clar el caràcter reivindicatiu de les seves cançons. El compositor i veu d'Erika Blair és Sergio Bueno i reclama una societat amb manco prejudicis i tabús.
Estamos intentando ser una sociedad más progresista, pero creo que hay muchos temas de las adicciones, de la propia psicología de las personas, que tienen muchos estigmas y a día de hoy pues creo que sería más fácil hablar de eso con más naturalidad.
Fa un any que varen gestar la banda, però duen tota una vida en la música, una música que el líder d'Erika Blair assegura que gaudeix més en companyia, com fa amb en Juan David Ayora, amic i guitarrista del grup, qui no es posa límits ni tampoc expectatives.
De todo, no lo que venga, sí lo que venga. De hecho, como que no hay expectativas, pero tampoco hay ninguna puerta cerrada, ¿no? Y yo creo que también el hecho de tomar la decisión de cantar en inglés es difícil en España, pero también es una manera, ¿no?, de abrir una puerta pues a otros mercados más internacionales, extranjeros.
Dia 9 de gener presentaran el seu primer llarga durada. Serà en un concert conjunt que faran amb altres dues formacions, que són Soslayo i Zulu Zulu, amb antics membres d'Oliva Trencada, entre d'altres. En el cicle de directes que serà presentat per Estrella Damm, anomenat Friday I'm in Love, que és aquest nou programa que ha posat en marxa el Grammy, precisament per mostrar també a tota la gent la Sala Zero, que és, com dèiem, està en el Grammy a Palma, en el polígon de Sant Castelló, un disc que estarà disponible, com dèiem, aquest dia 9 de gener a totes les plataformes digitals, una setmana abans ja, dia 2 de gener. Assumption based on the death of others leads us to an unprecedented rise of fascism and therefore to the death of democracy and freedom.
És possiblement un dels riffs de guitarra més reconeguts i tot i que molts el coneixem, pocs recordam el nom de l'autor. Chris Rea va morir ahir als 74 anys, una veu única que va encunyar aquest tema i molts altres, però que serà recordat sempre per aquest On the Beach i per Driving Home for Christmas.
Down on the Beach, una beach d'aquell vídeo musical que va fer Chris Rea en el seu moment, que era precisament la platja de Formentera, allà on apareix ell amb una model tocant la guitarra assegut a la platja. Tenia una malaltia complicada pel fet que ja havia passat per un ictus des de fa molts anys i per un càncer pel qual se li havia hagut d'extirpar el pàncreas ja a l'any 2016. En pocs dies a l'hospital ha mort, deia la seva família que ho ha fet en tranquil·litat i sobretot envoltat dels seus. Va néixer l'any 1951 a Middlesbrough, al nord d'Anglaterra, però s'ha de dir que la seva família era mig italiana per un costat, mig irlandesa per l'altre. Per tant, això ajuda, en certa manera, a entendre aquesta manera tan peculiar i tan original que tenia de cantar i que va sorprendre tant al Regne Unit i que s'assemblava molt, precisament, a la gent que cantava la música italiana d'aquells moments, com era Zucchero o molt d'altres. Ens hi recorda, fins i tot, la seva aquesta veu tan peculiar. Estona, s'ha de dir, perquè sempre va fer música anglesa, anglòfona. Va fer 25 àlbums d'estudi, ni més ni manco, i amb aquests àlbums d'estudi, amb el qual va fer moltíssims temes, tot i que per la memòria només n'han quedat un parell, va assolir dos números 1 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
I ja hem entrat a la setmana de Nadal i és el moment de molts de concerts. Començam per dimecres. Ya ves, me pregunto si los peces duermen.
I afoim amb preguntes filosòfiques de si els peixos dormen, això és el que m'ho demanem. Res, aquest dia teniu sessions de DJ dimecres a mitja Mallorca perquè és la nit de Nadal, a Artà, a Inca, Santa Maria, Vilafranca, han muntat revetlles com si fossin festes, però a l'hora baixa, per poder arribar a les matines en condicions, evidentment. També el dia de Nadal, dijous, ple de sessions de gent que punxa o toca, però escoltant Daniel Higiénico i les seves preguntes filosòfiques, dèiem. I això és perquè divendres a les 8 al Teatre del Mar, la segona festa de Nadal, ell i el seu company podrien dir de tota la vida que Toni Pastor celebren 35 anys dibuixant les seves cançons a damunt dels escenaris. Encara hi ha entrades. Dissabte, per cert, una autèntica llegenda, i també dissabte a la sala de jazz, a Ciutadella, en aquest cas, hi ha el concert de Pèl de Gall a les 6 del capvespre. I don't drink coffee, I teach you my dear. Lie my toes, don't... I parlàvem de llegendes. Norbert Fimpel, amb ell, en Dani Roth, també seran a Son Bauló, però alerta, no el de Tramuntana, sinó el del Pla, una finca de Lloret de Vistalegre, que també se diu Son Bauló, a partir de les 4, pop-rock, soul, piano i guitarra, a càrrec de Dani, i el saxo, inconfusible, de Fimpel. I'm an alien, I'm a legal alien,
I'm an Englishman, and you're... Quedem amb algunes propostes culturals per aquests pròxims dies. Arribam a les 9. I hem arribat a les 9, avançant els temes més destacats. Aquest matí de dimarts es dispara el consum de ketamina a les Balears en els darrers anys. Ha incrementat un 300%, segons un estudi de l'Hospital Son Espases.
De fet, les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues es mostren preocupades pel desconeixement que hi ha sobre aquesta substància. Ho explica Toni Parets, que és el director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per aquestes que s'acuinen, així com es diuen les drogues, que s'acuinen particularment, i cadascú pot fer les seves mescles, té una perillositat especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
La ketamina pot provocar deteriorament...